Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient menys càlid i això ja ens transportarà a sensacions de veritable tardor. Les temperatures quedaran fresques tant de bon matí com al migdia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs som-hi amb una nova edició del Supermatí a Ràdio Capital de l'Empordà. Avui és dijous, és 30 de setembre del 2021 i tenim totes les notícies per a punt, tota la redacció preparada per explicar-vos l'actualitat de la comarca. Així que comencem fent-ho, com sempre, en forma de titulars. Maria Alsina, bon dia.
Bon dia.
Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia, Miquel.
La tramitació del nou pla del Port de Palamós haurà de començar de zero després d'un canvi de planejament, Anna.
Això es deu a que amb la tramitació ja iniciada es va aprovar una llei que va canviar el planejament dels ports. Així doncs, el projecte s'ha de reconduir amb el planejament actual. Des de l'Ajuntament de Palamós demanen que no es perdi el temps i s'aprofiti la feina feta encara que s'hagi de reiniciar la tramitació.
I ahir sabíem també que els joves gairebé no compren peix a les peixateries tradicionals de l'Empordà. L'Espai del Peix de Palamós va acollir dilluns la presentació de l'informe Estudi Tècnic sobre el consum de peix a la Costa Brava, del qual se n'extreuen algunes dades i conclusions significatives. Explicarem aquesta notícia al llarg d'aquest programa, com també us explicarem que l'Ajuntament de Begur ha augmentat l'impost sobre béns immobles, Maria.
El consistori de Begur ha aprovat provisionalment les ordenances fiscals per l'any 2022, on es varia l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. Aquesta variació s'ha fet per millorar la protecció davant els incendis forestals. Altres mesures també s'han aprovat per reduir el dèficit municipal de serveis com el menjador escolar o el casal d'estiu.
I més notícies, l'Estat preveu una inversió de 24,3 milions d'euros a l'aeroport de Girona en 5 anys i superar també els 2 milions de viatgers durant el 2006.
Aquests diners es subdivideixen en 6 accions, però el gruix dels diners són per actuacions de desenvolupament aeroportuari i augment de la seguretat operacional. Calculen que l'aeroport de Girona tindrà un trànsit de més d'1.030.000 passatgers el 2022 i que la xifra vagi augmentant fins arribar als més de 2 milions de passatgers el 2026.
Doncs està per veure, jo que ja friso, per veure els moviments contraris a l'ampliació de l'aeroport de Girona després de veure tot el sainet de la comèdia del que vam veure en relació amb l'aeroport de Barcelona. Aviam si no torna a passar-nos el mateix i no passa com una infraestructura com l'aeroport de Girona, que està força antiquada, diríem, no li torna a passar el mateix, com dèiem, que el que ha passat a l'aeroport de Barcelona. En qualsevol cas, sigui el que sigui, el que passi, el que acabi passant a l'aeroport, ho explicarem puntualment aquí, evidentment, al Supermatí, perquè que l'aeroport no és del Baix Empordà, sí que, òbviament, té una incidència i un impacte sobre el nostre dia a dia, sobre la nostra economia i sobre tants altres assumptes que ens afecten de manera directa. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Aquest divendres, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, inaugurarà la 40a Fira de Vins i Caves de Catalunya, que se celebra a Palafrugell.
La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre organitzarà a Palafrugell els dies 1, 2 i 3 d'octubre la 40a edició de la Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava.
Doncs en parlarem amb la seva presidenta, amb la Bàrbara Alé, per parlar una mica sobre aquesta Fira de Vins. I mentrestant, la Bisbal inaugura el passeig Muriel Casals i ho fa amb un homenatge.
La Bisbal d'Empordà inaugurarà aquest dissabte al matí el passeig Muriel Casals. És el nou nom de l'antic carrer Agustí Font, que va de l'Avinguda de les Voltes al Pavelló Firal, tot resseguint el riu d'Aró. Per fer-ho es farà un acte d'homenatge i la descoberta de la nova placa del passeig.
I d'un passeig a un safareig, el safareig Esquinze, que l'Ajuntament de Begur ara ha decidit que rehabilitarà.
A principis d'octubre, l'Ajuntament de Begur iniciarà els treballs d'excavació, restauració i museïtzació del safareig es 15. Aquesta actuació es contextualitza en un projecte global per restaurar el patrimoni cultural històric del municipi i recuperar i fer visitables els espais que formen part de la història de la vila.
I encara parlant de patrimoni, el Museu del Suro participarà en el 21è cap de setmana ibèric.
El Museu del Suro s'uneix al 21è cap de setmana ibèric amb una visita guiada i un taller d'arqueologia i ceràmica. Aquesta acció permetrà que famílies puguin conèixer de manera didàctica i amena el poblat íber de Sant Sebastià de Guarda, les relacions amb altres poblats ibers i la influència dels assentaments grecs d'Empúries.
I acabem aquest resum a l'actualitat del Baix Empordà explicant-vos que Esclanyà començarà a habilitar una àrea d'emergència d'aportació de residus.
A través d'una consulta popular iniciada el mes de gener passat, els habitants d'Esclanyà van escollir majoritàriament la instal·lació d'una àrea d'emergència d'aportació de residus a la vila. Les àrees d'emergència tenen la finalitat de fer un ús extraordinari d'aportació de residus.
Gràcies, Sergi. Gràcies a la redacció per fer aquest avanç informatiu en forma de resum del dia. I mentrestant, ja va sonant de fons la música que ens obre la finestra per veure quin temps farà. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Doncs això, amb quin temps ens llevem avui a la comarca?
Amb una lleugera reculada del termòmetre ens despertem avui dijous, amb mínimes que no arribaran als 14 graus. I això ja és notícia perquè encara estem vivint nits bastant càlides. Al migdia les temperatures màximes de la comarca quedaran ratllant els 24. Les sensacions ambientals ja començaran a ser de tardor. El cel serà canviant i tindrem tant estones de sol com estones de núvols. A la tarda el cel podrà ser més ennuvolat. La tramuntana també podrà bufar entre fluixa i moderada, amb cops que podran arribar als 40 km per hora, però a partir del migdia podrà disminuir la seva força. Seguirem amb temps variable i poc definit, i la precipitació a la vista l'hem d'anar a buscar ben bé fins a la segona meitat del cap de setmana.
Doncs veurem, a veure, aquesta segona meitat, el cap de setmana té dos dies, per tant, esperem que diumenge arribi aquesta precipitació a la vista. Meteoròlegs, que diuen les coses a vegades com els metges, que et diuen, has d'ingerir una mica menys de líquid. Vols dir que he de beure menys aigua? Ah, sí, doncs això. I parlant d'aigua, no sabem la precipitació, el que sí sabem ara, aquestes hores, és la temperatura amb la que s'aixeca la nostra comarca, temperatura que oscil·la en aquest moment entre els 17,2 graus de Begur, és a dir, pràcticament 17 graus de temperatura al poble de Begur, i els gairebé 19 graus, 18,7 graus de temperatura que tenim a Palamós, temperatura que coincideix amb la que tenim al nord de la comarca, a Albons i a Calonja, per exemple. Per tant, poca oscil·lació tèrmica. De fet, gairebé mai tenim molta oscil·lació tèrmica a la comarca, però sempre ens agrada repassar-ho per posar-hi una mica més de detall a la previsió meteorològica del temps per avui, que és dijous, que és 30 de setembre del 2021. I està escalfant a la banda en Martí Sabrià. Estàs escalfant a la banda per posar-hi un comentari, estrena, primer comentari que en Martí Sabrià fa en aquesta nova temporada del Supermatí.
Sembla que hem passat plana de l'estiu, ara que els ous de reig obren el barret sota els roures i els suros de les gavarres. La calma i el silenci s'imposen després de setmanes de frenetisme, on l'Empordà petit va multiplicar per 5 la seva població resident, superant els 500.000 pernoctants en aquest cas de país petit. Què seria de nosaltres sense aquesta estació estiuenca on els camins esdevenen autovies, les platges, estadis de futbol, els jardins, seus de concerts i els festivals i els restaurants, un desig no sempre abastable. I la gamba, una luxúria. Com seríem capaços de valorar aquests silencis que envolten ara Fitor, la plana d'Armadàs, la riba del Ter o els olivars de Fontclara? Com ho faríem per explicar als fills que volen fer un Erasmus a Florència, a Porto, a Amsterdam o a Oslo, que això de fer turisme és una manera imprescindible de fer cultura i societat? Com ho faríem perquè els joves a l'estiu tinguessin l'oportunitat de treballar i fer alguns calerons per pagar-se concerts, sopars i vacances abans de tornar a les aules? Com podríem explicar d'haver vist una exposició de Miró, Gaudí i Gomis a Can Màrio, d'haver escoltat Juan Diego Flores a Cap Roig, o Gemi Cúlum a Portaferrada, d'haver sopat al Bòtic, al Casamar o al Farnomo, d'haver parlat de Vinyoli amb en Miquel Martín i la Gemma García dalt d'una barca davant la costa de Montrast, just on Truman Capote s'asseia per mirar les formigues i fins i tot més enllà. Com podríem presumir que a Badal Empordà ja venien Joan de Sagarra, Luchino Visconti o Coco Chanel, i que van decidir fer-hi vida Josep Maria Sert, Madeleine Carroll, Dorothy Webster, el germà Regàs o els Maragall. Molt abans que també ho fessin Carles Puyol, Vanessa Lorenzo, Xavi Hernández, Judit Mascó, Pilar Eire o Jaume Plensa. Què seria de nosaltres sense turisme?
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs aquesta és la reflexió d'en Martí Sabrià pel dia d'avui, que enllacem directament amb un altre empordanès que hauria, si no ho és ja, hauria de ser il·lustre, en Masoni, perquè ha estrenat, o està estrenant, a punt d'estrenar, nou disc. De moment, ha elaborat un teaser que comença amb aquesta entrada de la novena sinfonia de Beethoven.
Veure, ja ho tens decidit, vols creure el que vols creure.
Doncs aquest és un avançament, és un teaser amb una barreja d'algunes de les cançons que formen part d'aquest nou disc d'Amazoni que haurà la llum el 6 de novembre i que porta per títol Ludwig. Disc d'Amazoni o teaser o mix, com vulgueu dir-li, conjunt de cançons que formaran part d'aquest disc d'Amazoni, que, vaja, no és la cançó, però sí que és la música del dijous 30 de setembre amb la que hem volgut començar el programa d'avui. Fem una petita pausa i de seguida ens hi posem.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
A Carrefour i Carrefour.es, els nostres productes tenen la màxima qualitat i frescor. I ara també preus imbatibles per ajudar-te. Com, per exemple, ara el raïm rosat o blanc a 1,69 euros al quilo. Carrefour. Tots mereixem el més bo.
Atenció! Aquest octubre arriba a la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online.
La Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Torna la Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava. Un any més es farà a Palafrugell aquest cap de setmana i començarà, bueno, es començarà aquest cap de setmana i es farà, com sempre, a la plaça de Can Màriu.
Val a dir que en aquesta Fira de Vins i Caves de Catalunya el territori vitivinícola català hi serà ben representat. Hi haurà diverses desenes de referències de vins negres, blancs, rosats i escumosos de prop d'una cinquantena de cellers de tot Catalunya. I tindran un gran pes específic els cellers i vins de la denominació d'origen Empordà, però també hi haurà productes provenents de la denominació d'Alella, de la de Catalunya, de la de Cava, de la de Costers del Segre, de Montsant, del Penedès, del Pla de Bages, del Priorat i de la Terra Alta. Tots els vins els podran tastar gràcies a l'adquisició d'etiquets de 4 degustacions més una copa de vi commemorativa per un import total de 8 euros. I hi haurà, a més, l'opció de comprar una taula de 4 formatges catalans, torradetes i melmelada, també a 8 euros. I finalment es donarà la possibilitat d'adquirir els vins i els formatges a la vegada per 14 euros.
Doncs vaja, el funcionament habitual d'aquesta fira que des de fa molts anys organitza Costa Brava Centre, i per parlar-ne saludem la seva presidenta, senyora Bàrbara Lé. Ui, Bàrbara Lé, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
És que és aviat per fer un programa de ràdio i ens emboliquem a l'hora de dir les coses.
Home, el meu cognom no és fàcil, tampoc, a vegades.
Bueno, si vol, jo em dic 40, vull dir que si vol parlem de cognoms.
Sí, no cal.
Escolti, com serà aquesta fira adaptada a la pandèmia?
Bé, primer de tot ja és una mica diferent perquè l'hem hagut de traslladar. Normalment sol és una fira que es fa sempre a l'estiu, i bé, degut a la situació, doncs hem anat prolongant, i el que no volíem és no fer-la, perquè ja l'havíem descartada l'any passat i volíem intentar, doncs, aconseguir fer-la. És diferent, tot i que els octubre segueix sent l'estiu, perquè està fent un temps fantàstic, i per tant doncs dona la possibilitat d'allargar una mica les activitats externes, no?, que tant doncs mobilitzen gent i donen la sensació de que l'estiu s'allarga, no? Sí que coincideix una mica amb la verema, i hem tingut allò algunes cases de vins que no se'ls hi posava tan bé, però realment hem tingut superbona resposta de totes les caves, i aquí et veu la participació.
Clar, això deu coincidir en els cellers amb el moment, o alguns acaben verema o alguns ja en el moment post-verema, no?, de premsat i de tot això, i, no?
Aquí està. I em dubtàvem per això, dubtàvem el moment perquè no ocasionés cap problema pels cellers, però no, al contrari, super. Bueno, suposo que ara tothom està, després de 2 anys d'inactivitat social i firal, diguem, tots estem bastant més col·laboratius en tots.
Parlant de cellers, quants en participen, ja sigui presencial allà o amb referències?
Una cinquantena, vull dir, de Déu Empordà és poder el que té més referències, evidentment, pel territori, però tenim vins de totes les denominacions d'origen de Catalunya, és a dir, també tenim de la Déu Cava, de Priorat, de tot Catalunya, bàsicament.
Parlàvem de cellers, però parlem també de formatgers, oi?
També, seguim fent la fira de formatges i també intentem posar un tallet de tot Catalunya posat en formatge perquè també sigui una degustació acompanyada al vi.
Escolti, parlem de vins, parlem de formatges, però a banda de moure-ho en el temps, la fira, i en relació una altra vegada amb les mesures Covid, la fira té algun procediment diferent o és el procediment clàssic d'anar a un mostrador, comprar el tiquet i després anar, diguem-ne, als diferents mostradors a triar el vi i el formatge que es vulgui?
Bé, ara seguim tenint la mascareta, que no ens en oblidem. Això fa que també creï unes barreres, no? Però bueno, no hi haurà necessitat de cap reserva prèvia, que això també n'estem molt contents, perquè en un principi, quan ens vam posar a decidir fer-ho, doncs clar, encara hi havia aquesta restricció, aquesta ja no hi haurà la necessitat de fer cap reserva, per tant, s'hi pot assistir sense aquesta prèvia previsió, no? I bueno, sí que hi haurà un control en l'aforament, evidentment, i bueno, bàsicament és controlar que no hi hagi un excés de gent, evidentment distàncies i en petites bombolles, ara us podeu treure la mascareta per, evidentment, poder tastar aquest instant fantàstic.
El que sí que confirmem és que per menjar el formatge o beure el vi ens podem treure la mascareta, oi?
Home, sí, no seria una mica complicat. Jo crec que seria una xincama.
Passaria llavors, a ser, potser seria una fira de circ després, no?
Sí, veient això
gent intentant menjar formatge encastant-se-la a la mascareta. Home, com a imatge no estaria malament. De fet, li demanaré, si veu que algú li passa, faci una foto i envins-la, sisplau. Sí.
Cap problema, ho farem.
Molt bé. Em parlava d'assistents, no sé, tenen alguna previsió d'assistència? Quanta gent va venir a l'última fira que es va fer l'any 2019 i esperen revalidar aquest número d'assistents o ja en parlarem d'això?
Home, ja en parlarem, perquè realment la situació és bastant extraordinària. No esperem superar, evidentment, el 2019, tot i que el 2019 vam tenir una mica de mala sort perquè un dels dies va ploure. Llavors, bueno, juguem a que aquest cap de setmana és el que farà un temps brillant i, per tant, doncs, tenim ja de partida, tenim algun més guanyat, no? Si igualéssim els valors del 2019, jo crec que podríem estar molt contents perquè és que realment vol dir que la gent doncs, comença a tenir o deixa de tenir por, deixa de tenir aquesta sensació d'inseguretat i comença a socialitzar-se, a fer activitats exteriors amb altra gent, que això encara no es veu, bàsicament. Sí que la gent té moltes ganes, en té moltes ganes, però segueix havent-hi aquesta recança, aquesta por, aquesta, bueno, de veure si les coses són del tot correctes i nosaltres procurarem això, que la gent se senti segura, que la gent se senti tranquil·la per poder gaudir doncs, això dels vins i dels formatges, que és del que es tracta.
Escolti, vostè, vaja, aquesta fira l'organitza Costa Brava Centre, vostè n'és la presidenta i no em vull estar de preguntar-li almenys algun parell de preguntes sobre balanços relacionats amb l'estiu. Fa un parell de dies el Patronat de Turisme anunciava un estiu amb 3,18 milions de turistes i 11 milions de pernoctacions, això en el conjunt de l'àmbit que abasta el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Costa Brava Pirineu de Girona. Jo li pregunto quin és la traslació d'aquest resultat a la comarca del Baix Empordà, si la té, i si la temporada podem dir que ha estat un èxit malgrat tot.
Malgrat tot ha estat un èxit, això està clar. Va començar una mica tard, està clar també, perquè no vam poder obrir el 100% als nostres establiments fins a principis de maig, finals d'abril, principis de maig, sí que havíem passat una Setmana Santa, però va ser com un interruptus, no? Vull dir, vam obrir, vam tancar, ens van deixar obrir per Setmana Santa i vam haver de tornar a tancar. Llavors, evidentment, l'activitat real no va començar fins a principis de maig, a més amb unes restriccions que tampoc ens permetien que ens visitessin ningú més que no fos del territori. Llavors, bueno, les limitacions hi eren. Per tant, vam arrencar una mica a mig gas, no ens hem d'enganyar. És a dir, només ens visitaven els catalans. Va ser podria dir finals de juny, que sí que ja es van començar a mobilitzar els francesos, i llavors ja aquests ja han sigut els reis. És a dir, encara ara segueixen estant aquí, perquè, bueno, els encanta la nostra zona, se senten superconfortables, supersegurs, i són els que estan endur la palma.
Sí, sobre això li volia preguntar. Sobre això li volia preguntar, perquè aquestes dades que es presentaven l'altre dia diuen que el 49% dels visitants són gent del país, són catalans, el 36% estrangers i el 15% provenients de la resta de l'Estat. En la radiografia del Baix Empordà coincideixen aquestes dades?
Bastant, sí. També hem tingut bastants holandesos, que són una nacionalitat que tampoc no és molt assidua a la nostra zona, però sí, podríem dir que sí, s'adapta bastant al al nostre entorn, sí.
Escolti, li volia preguntar, perquè ara d'aquí un moment explicarem amb una mica més de detall una notícia que hem avançat en el nostre sumari, que és sobre la futura ampliació de l'aeroport de Girona. No sé si hi ha una relació directa entre l'aeroport de Girona i el turisme del Baix Empordà que es pugui notar o que es pugui afirmar que aquest aeroport, doncs vaja, això té un impacte sobre el turisme de casa nostra. No sé si té alguna opinió formal al respecte.
És complicat, eh? Perquè, home, si mirem endavant, ara seré una opinió, eh? Si mirem endavant, no diria que l'avió hauria de ser el mitjà de transport del futur, no sé com dir-ho. Sí que està clar que pels transoceànics ho ha de ser, però, ostres, si volem arribar a ser un país sostenible, un país que mira endavant, tampoc sé si realment l'avió és el millor, no? Llavors, bueno, està clar que qualsevol mitjà de transport que faciliti i la rapidesa del turista cap aquí, doncs ens és benvingut i ho celebrem, però és això, eh? Si m'ho demanes a mi com a Bàrbara, doncs tinc aquesta mena de contradicció, eh? No negarem que ens porta gent.
Però home, la previsió d'Aena és de fer pujar l'aeroport de Girona fins als 2 milions de viatgers l'any 2026.
Bueno, doncs home, facilita les coses, està clar. I més pels city breaks, no? Diguem, aquelles escapades de 2-3 dies d'un irlandès que pugui arribar fins a Girona i faci 2 dies Girona, 2 dies Costa Brava. Evidentment que ens interessa, eh? Posar les facilitats. Però, bueno, són coses que fan rumiar, eh? Uh-huh. I no és tot tan fàcil.
I encara una altra infraestructura, que és el port de Palamós, sí. Que en termes de creuers, també per casa nostra, té un cert impacte, sobretot suposo que el sector de la restauració i sobretot suposo que a Palamós, concretament. Però vaja, es sí. Confirmava que s'ha de replantejar de nou, s'ha de tornar a fer la tramitació pel plantejament del port pel planejament, perdó, ja ho diré bé, del port de Palamós. No sé si el port de Palamós també en termes de creueristes té un impacte que sigui rellevant o és més aviat residual en el conjunt.
Home, jo el diria més aviat residual. Sí que dona vull dir, dona activitat al que és el Palamós mateix. Poder, inclús hi ha aquests excursionistes, no?, que agafen l'autobús i van a fer el tour i arriben fins a Calella o se'n van fins a Cadaqués, depèn de la llargada o del temps, però és més aviat residual. No. No ens afecta
a nosaltres. Escolti, hi ha una última qüestió. No sé si li sona aquesta música que li poso. Li sona o no?
Una mica. L'he sentit bastant.
L'he sentit bastant i no perquè l'hagi ballat bastant aquest estiu, que deu haver tingut feina.
Què va.
Sinó que l'ha sentit perquè el videoclip d'aquesta cançó de la Anna Mena i en Rocco Hunt va ser enregistrat al seu hotel, a l'hotel Sant Roc de Calella.
Sí.
Escolti, això té algun impacte sobre l'hotel? Perquè en realitat el vídeo, el que és el videoclip, té moltes visites, molts visionats a YouTube, per exemple. Vostè ho ha notat, això?
Ostres, ara no t'ho sé dir, eh? Vull dir, clar, jo crec que el públic que pot veure el vídeo, bueno, sí que n'ha tingut moltes visualitzacions, però suposo que també més per xafarderia que per res més, no? Però, bueno, el tipus de gent que li agrada o que gaudeix amb aquesta música, no sé si és la gent que pot venir fins a l'Hotel Sant Roc. Però, bueno, mira, ha sigut divertit, va ser molt improvisat, com tot aquest any, vaja, i d'un dia per l'altre ens vam proposar venir a gravar aquest videoclip, i bueno, era el mes de maig, entre setmana, i la veritat no teníem massa feina.
Ja me l'imagino a vostè, que normalment va com un coet, me l'imagino a vostè allà pensant quina feinada que m'estan fotent aquests del videoclip amb la cançoneta de la punyeta, que a sobre no me la puc treure.
Va ser intens.
Quants dies la va tenir al cap aquesta cançó?
Bueno, van estar allà 3 dies. Sí, i vam tenir la cançó posada, pues, no sé, calcula, no? Un centenar de vegades al dia. aquí està. No, però es van portar bé, es van portar bé perquè jo tenia clients a l'hotel, llavors, bueno, es vam haver d'adaptar entre tots una mica i sí, però Déu-n'hi-do, és un muntatge darrere d'aquest vídeo. Hi ha tanta gent i tant de remenament que és exagerat. És divertit veure-ho, i viure-ho, també.
La producció audiovisual és el que té, que veus dues persones a la pantalla i darrere n'hi deuen haver un centenar treballant perquè tot plegat surt.
Sí.
No?
Sí.
Bàrbara Lé, presidenta de Costa Brava Centre, gràcies per atendre, com sempre, la nostra trucada, parlar una mica d'aquesta fira de vins que comença aquest divendres, recordem-ho, a la plaça de Can Màriu de Palafrugell, i per fer també una mica de cop d'ull al balanç de la temporada a casa nostra. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies,
espero
tot. Vinga,
adéu, que
vagi molt bé. Adéu, bon dia i sort. Adéu,
doncs vaja, a la cançó li queda res. Deixem, matem la cançó, fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Ara tornem.
A Carrefour i Carrefour Pones, els nostres productes tenen la màxima qualitat i frescor. I ara també preus imbatibles per ajudar-te. Com, per exemple, ara el raïm rosat o blanc a 1,69 euros al quilo. Carrefour, tots mereixem el més bo.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio
Capital. La ràdio de l'Empordà.
2:15 a 9 del matí.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Us ho explicàvem als titulars. La Generalitat ha confirmat recentment que la tramitació del nou plantejament del port de Palamós...
Supermatí.
S'haurà de tornar a començar de nou, Anna Salvador.
Sí, això es deu a que quan es va iniciar el projecte es va fer com a pla especial, que era la normativa portuària anterior. Un cop iniciat el tràmit, però, es va promulgar una llei que fixava un nou plantejament pels ports i aprovava un nou instrument per ordenar la zona de servei d'un port, el Pla Director Urbanístic Portuari. D'aquesta manera, el pla s'ha de tornar a començar per enfocar-lo ara com a Pla Director Urbanístic Portuari. Tal com avançava Ràdio Palamós i ha pogut confirmar Ràdio Capital, Sílvia Paneque, diputada del PSC al Parlament, va preguntar a la Generalitat si era necessari començar de zero la tramitació. En la resposta, la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori assegura que en el cas de Palamós, efectivament, cal reconduir i tramitar de nou el pla d'acord amb la llei actual. Sílvia Paneque explica a Ràdio Capital que van fer la pregunta perquè hi havia una inquietud tant en el seu partit com en els agents que operen en el port. La diputada assenyala que en la resposta no s'especifiquen terminis i que per això temen que el procés s'acabi allargant en el temps.
I que, per tant, això vol dir iniciar el procés altra vegada des de zero. No se'ns ha determinat amb quin calendari, però temem que això endarrereixi de manera inacceptable doncs l'aprovació d'aquest pla urbanístic i, per tant, que regula i que ha de regular també els usos dins del port.
En segon lloc, Paneque explica que una altra de les seves preocupacions era si es tindria en compte o no la informació extreta del procés participatiu fet fa uns mesos a Palamós. Assegura que la resposta de la conselleria els fa sospitar que pot ser que l'opinió de la ciutadania no es tingui prou en compte.
La resposta és que es poden tenir en compte, però que en tot cas hi ha d'altres figures de participació institucional a través de l'Ajuntament en el procediment administratiu d'aquest planejament urbanístic del port de Palamós. Cosa que ens fa doncs, sospitar també que aquest treball doncs, no quedi ben reflectit i que l'opinió de la ciutadania no es pugui traslladar directament en aquest planejament urbanístic. En tot cas...
I a tot això, Anna, des de l'Ajuntament, què en diuen?
A seva banda, l'Ajuntament de Palamós també ha confirmat aquesta emissora que el govern, recentment, ha ratificat aquesta decisió de començar de zero la tramitació. Lluís Puig, l'alcalde de Palamós, va en la mateixa línia que Sílvia Paneque. Demana que, tot i que s'hagi de reiniciar la tramitació, s'aprofiti la feina feta per no perdre temps ni malgastar recursos.
Doncs es pugui aprofitar la feina que ja s'havia fet en la redacció parcial del pla especial i que, per tant, tot i que haguem de tornar a començar la tramitació, doncs s'aprofiti aquesta feina feta de participació ciutadana, aquests estudis ambientals que ja s'havien realitzat, doncs que es puguin utilitzar també en aquest nou pla director i, per tant, guanyar temps.
Gràcies, Anna Salvador. Seguim amb més notícies. En aquest cas, no marxem de Palamós, però us expliquem que l'Espai del Peix va acollir dilluns la presentació d'un informe sobre el consum de peix a la Costa Brava. L'objectiu de l'estudi és conèixer el perfil del comprador, la cistella de la compra i les motivacions dels consumidors que compren a les peixateries tradicionals als municipis de la Costa Brava, i això emmarca l'Alt Empordà, el Baix Empordà i també la comarca de la Selva, Sergi.
A partir d'enquestes a peu d'establiment s'han analitzat les dades referents al municipi, l'edat i el gènere, freqüència de compra, característiques de la cistella de compra, motivacions dels compradors i principals elaboracions culinàries a què es destinava el producte. El resultat és una primera radiografia del comprador de peix fresc i de proximitat en establiments tradicionals a la Costa Brava. Com a principals conclusions, l'informe apunta a l'edat elevada del comprador a la peixateria tradicional, ja que el 80% tenen més de 50 anys i el 50% més de 65 anys, i la seva fidelitat a l'establiment, i la frescor, la qualitat, el sabor i la confiança com a principals arguments de compra. Alhora, destaca que els joves compren molt poc en les peixateries tradicionals.
Gràcies, Sergi Villena. I per parlar de la següent notícia, li volem posar banda sonora pròpia. Està una mica enganxat pels pèls, eh? Ja ho reconec. Però aquesta cançó del R. Kelly, I Believe I Can Fly, que deu ser de l'any 93 o 94, de quan es va estrenar la pel·lícula Space Jam, ens serveix per parlar de l'aeroport. I és que l'Estat preveu una inversió de 24 milions d'euros a l'aeroport de Girona en 5 anys. Perdoneu, no és que m'emocioni. I busca superar els 2,1 milions de passatgers l'any 2006. El document de regulació aeroportuària del Ministeri de Transports aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres fixa les línies mestres pel sector aeroportuari espanyol i en el cas de les instal·lacions de Vilobí d'Odonyà preveu destinar fins a 24 milions d'euros en actuacions pel desenvolupament de l'aeroport de Girona, Eugènia.
L'Estat espanyol considera que es tracta d'una inversió estratègica que, segons el document, s'executarà als anys 2025 i 2026. El document també fixa 8 milions d'euros en accions per incrementar la seguretat operacional a l'aeroport i planifica les inversions de la xarxa d'aeroports de l'Estat espanyol i també fa com una projecció a 5 anys del nombre de passatgers, operacions i el volum de mercaderies que calculen que hi haurà. En el cas de l'aeroport Girona-Costa Brava, el Ministeri de Transports, com deies, farà unes inversions per valor de 24 milions d'euros. En aquests diners es subdivideixen en 6 accions. La partida més important i que s'emporta el gruix de la inversió és per actuacions pel desenvolupament aeroportuari. En concret, això què vol dir? Són 10 milions que s'executaran entre el 2025 i el 2026 i que estan previstes que estiguin enllestides al juliol del darrer any que abasta el quinquenni. Segons el document, es considera una inversió estratègica, que és un apartat on l'Estat inclou projectes a 6 aeroports i assenyala que són necessàries per complir els estàndards de capacitat establert o perquè tenen un impacte extraordinari en línies estratègiques, en matèria, per exemple, de sostenibilitat, innovació i eficiència econòmica.
L'Eugènia, l'Estat també fa un càlcul sobre les previsions de passatgers, operacions i mercaderies al llarg d'aquests 5 anys del pla.
Exacte, ho fa tenint en compte les previsions de l'Agència Europea per la Seguretat de la Navegació Aèria i també avaluant escenaris de recuperació després de l'impacte de la pandèmia. Calculen que l'aeroport de Girona tindrà un trànsit de més d'un 1.030.000 passatgers al 2022 i que la xifra vagi augmentant fins a arribar a més de 2 milions l'any 2026. Una xifra que encara estaria lluny d'arribar al màxim de capacitat de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar, que és de 5,7 milions. Això també es traduiria en un augment de les operacions passant de més de 14.000, que serien les de l'any 2022, a més de 21.000 l'any 2026. Aquest increment previst en passatgers, però, no aniria alineat amb el de mercaderies, perquè l'Estat preveu un descens del 18% en 5 anys, del 299.000 quilos del 2022 als 134.000 al 2026.
Doncs gràcies a Eugènia Güell, I Believe I Can Fly, podem ja matar la cançó. Per saltar des de l'aeroport de Girona cap a Begur, al centre de la Costa Brava Centre, l'Ajuntament de Begur augmentarà l'impost sobre béns immobles i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, Maria Alsina.
El 28 d'octubre, el consistori de Begur va aprovar de manera provisional canvis en els diversos impostos del proper 2022. Un d'ells ha estat l'impost sobre béns immobles, amb un lleuger repunt del 2% respecte a l'any passat. Des de l'Ajuntament es vol reforçar la lluita contra els incendis forestals i destinar part del pressupost a millorar les franges de contenció. També hi ha hagut un increment del 10% sobre l'impost de vehicles de tracció mecànica de més d'11,99 cavalls, una mesura que retorna l'impost a xifres similars abans de l'esclat de la pandèmia. Cal destacar també l'augment del preu del servei de menjador municipal i del casal d'estiu. Aquest increment de les taxes municipals es realitza per reduir el dèficit general dels diversos serveis i millorar així les prestacions que s'ofereixen als residents del municipi.
Doncs gràcies, Maria Alsina, i aquesta és la notícia relacionada amb l'Ajuntament de Begur. Per la propera notícia li posem veu pròpia.
Discrepàncies de banda. Tenim un objectiu comú que és més important que cadascun dels nostres interessos particulars. Tinguem generositat, coratge i la intel·ligència que reclama aquest moment històric. Sapiguem estar a l'alçada del repte que ens hem marcat. Des del record a tots aquells que ens han precedit en aquesta lluita i des de l'esperança en les generacions que ara pugen. Som aquí per construir un país més lliure,
aquesta veu,
més just,
aquest discurs, aquest moment al Camp Nou l'any 2016.
No som aquí per buscar un somni. Nosaltres som el somni.
Nosaltres som el somni. És la frase de Muriel Casals, que explicava en aquell concert per la llibertat que es va celebrar, insistim, al Camp Nou l'any 2016. Doncs bé, ahir sabíem que la Bisbal d'Empordà inaugurarà aquest dissabte al matí el passeig Muriel Casals. És el nom de l'antic carrer, és el nou nom de l'antic carrer Agustí Font, que va des de l'Avinguda de les Voltes fins al pavelló Firal, resseguint el riu Daró.
Aquest dissabte 2 d'octubre, a 2:15 del migdia, es farà la descoberta de la placa del rebatejat passeig Muriel Casals de la Bisbal. Serà el començament del carrer. Abans, a les 11, la Biblioteca Lluïsa Duran acollia un acte d'homenatge a Muriel Casals amb intervencions de familiars, amistats i representants d'Òmnium Cultural i de l'Ajuntament de la Bisbal. La decisió del canvi de nom es va acordar el febrer passat a la Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament de la Bisbal. Després, el 25 de maig, ho va aprovar el ple municipal. Es va decidir que la nomenclatura no portés la proposició de per tal de no indicar pertinença. El canvi de nom afectarà una quinzena de persones propietàries.
I ja que parlem de la Muriel, aprofitem per recordar-ne una mica la seva figura.
Muriel Casals va ser economista, professora universitària i política. El març del 2010 va substituir Jordi Porta en la presidència d'Òmnium Cultural i en aquest càrrec va conduir l'entitat a impulsar, junt amb altres organitzacions, especialment l'Assemblea Nacional Catalana, tot de manifestacions i convocatòries històriques. El seu càrrec va començar amb les manifestacions contra la retallada de l'Estatut del juliol del 2010, les de l'11 de setembre a partir del 2012 i altres mobilitzacions col·lectives del mateix signe, com el Concert de la Llibertat, organitzat per Òmnium Cultural el 29 de juny del 2013. El juny del 2014 va ser reelegida la presidència d'Òmnium, càrrec al qual va renunciar el juliol del 2015. Va integrar-se al tercer lloc de la llista per Barcelona de Junts pel Sí i va ser diputada en les eleccions del 27 de setembre del 2015 al Parlament. Poc abans de morir, a principis del 2016, va ser nomenada presidenta de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. Va rebre a títol pòstum la Medalla d'Or de la Generalitat i la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona.
Doncs aquesta glosa de la figura de la Muriel Casals per explicar doncs, justament això que dèiem, que la Bisbal li dedicarà un carrer, el carrer Muriel Casals. Saltem del centre de la comarca cap a Begur una altra vegada per explicar-vos també que l'Ajuntament rehabilitarà el safareig Esquinza. A principis d'octubre, l'Ajuntament, amb la col·laboració de l'Àrea de Medi Ambient i l'Àrea d'Obres i Serveis, iniciarà els treballs d'excavació, restauració i museïtzació d'aquest safareig històric, Sergi.
Aquesta actuació es contextualitza
en un projecte global per restaurar el patrimoni cultural històric del municipi i recuperar i fer visitables els espais que formen part de la història de la vila. L'arqueòloga begurenca Viviana Agustí serà l'encarregada de coordinar els treballs de recuperació de l'espai.
Els safareigs van tenir una gran importància a la zona durant els segles XIX i el segle XX, oi, Sergi?
Exacte. El safareig Esquinze era un dels dos safareigs del curs de la Riera d'Aigua Freda utilitzat antigament i de manera quotidiana per a fer la bugada. En concret, els safareigs de Begú van ser especialment utilitzats i concorreguts durant el segle XIX i inicis del XX. Les poques fonts i l'absència de rius, juntament amb la irregularitat de les pluges, feien del safareig l'única font suficient d'aigua per a fer la bugada. El projecte de restauració de l'àrea de cultura promou una intervenció arqueològica que consistirà en la retirada dels elements d'enderroc i terres de la bassa, el registre arqueològic i la documentació planimètrica de l'espai, el seguiment de les obres de restauració i la museïtzació de l'espai. Tal com afirma la regidora de Cultura, Gemma Coll, la voluntat és la de recuperar i dignificar el safareig Esquinze com a element històric i fer l'indret més agradable i segur per a veïns i visitants.
No deixem de parlar de patrimoni perquè el Museu del Suro de Palafrugell participarà en el 21è cap de setmana ibèric amb diverses activitats per tota la família, Maria.
I és que el Museu del Suro participa en el 21è cap de setmana ibèric amb una visita guiada i un taller d'arqueologia i ceràmica al poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, a Llafranc. Se celebra aquí i a la resta de Catalunya durant els dies 2 i 3 d'octubre. Les activitats que s'organitzen serveixen per descobrir com era la vida dels ibers fa més de 2.200 anys a les nostres terres, una societat avançada que comerciava amb grecs, fenicis i romans. El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda fa 5 anys que forma part de la Ruta dels Ibers. Aquest any, el Servei Educatiu del Museu ha creat una activitat familiar de divulgació anomenada Ibers i Grecs, les relacions comercials de dues cultures diferents, que realitzarà de forma gratuïta el dissabte 2 d'octubre a les 5:30. La intenció durant aquest cap de setmana és promoure la tasca dels arqueòlegs. S'organitza també un recorregut on els participants poden experimentar i gaudir de les troballes arqueològiques. Finalment, els assistents podran fer una peça de ceràmica i fins i tot escriure el seu nom en Iber.
Gràcies, Maria. I per acabar aquest repàs informatiu, perquè tenim ja l'Ignasi Arbat a punt de, vaja, a punt d'entrar en escena. Ignasi, tu estàs fent a sobre, eh?
Sí, sí, jo estic ja, mira, fregant-me les mans.
Doncs...
Me falta un gatet aquí, saps? Un gatet.
Per semblar sí. El mat, no?
Bueno. Clar que sí, bueno.
Doncs escolta, res, espera't un minut, que hem d'explicar-vos també que a través d'una consulta popular que va començar el mes de gener passat, la gent d'Esclanyà, els habitants d'Esclanyà, van escollir majoritàriament la instal·lació d'una àrea d'emergència d'aportació de residus al barri d'Esclanyà, de la que recentment se n'han començat ja les obres d'habilitació.
Sí, i recordem que el model de recollida de residus vigent a Begú i Esclanyà és el de porta a porta. Les àrees d'emergència tenen la finalitat de fer-ne un ús extraordinari i el seu accés és restringit i controlat. Per accedir-hi s'ha d'utilitzar una targeta d'identificació. Les àrees d'emergència es construeixen sobre base de formigó, pintades amb òxid de ferro i tancament amb fusta. Les portes són de fusta i totalment integrades amb la resta del tancament. Totes les àrees compten amb una càmera amb focus d'il·luminació nocturn i diferents contenidors habilitats per als diversos tipus de residus, com ara el rebuig, els envasos, el paper o el vidre.
Gràcies, Sergi Villena. Passen gairebé 5 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Petita pausa i de seguida ens hi posem amb el cinema i les sèries.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Doncs per parlar sobre la qüestió... Tornem a saludar, ara sí, de manera oficial i amb tota la pompa i el boato, l'Ignasi Arbat. Bon dia, Ignasi.
Què tal? Bon dia. Com tens estàs? El Martini a punt? Jo, bé, aquí, ja veus.
Martini, però com el volem, el Martini?
Com era? Agitat, però no remenat.
Ara. Martini a punt per parlar de la pel·li que s'estrena demà divendres. Posem-ne el tràiler. Es fot unes patacades, aquest home.
Ara James Bond és una mica més fal·lible que abans.
Sí, sí. Fate. Però estem d'acord que és el millor James Bond de tots, el de Daniel Craig, o no?
A mi, com a actor, m'agrada molt. Una altra cosa és les pel·lícules, que és que... Jo, de les pel·lícules del Daniel Craig, del Bond, n'hi ha dos de molt bones i dos de molt dolentes.
Bueno, la millor de totes, Casino Royale.
Sí, sí, sens dubte.
I la més dolenta, Quantum of Solace.
Sí, Spectre també està allà, eh? També és com...
Sí, sí, Spectre també està allà. Sí,
sí, però... Però sí, Quantum of Solace, sens dubte, és la més fluixa, no? Sí. Però no obstant això, a mi el Craig com a James Bond m'encanta.
Boníssim, aquest tio.
Sí, sí, sí. I li han sabut donar aquesta cosa d'humanitzar James Bond, no? Que era molt difícil de fer.
Sí. Bueno, no digues.
No, vull dir que clar, que estem en una època molt diferent del que eren els anys 60, que llavors l'estereotip d'agent secret era un, avui en dia és un altre, allò no podria funcionar avui en dia, i per tant, vull dir, l'han sabut reinventar molt bé, trobo.
Sí, sí. Sí, i home, l'humanitzen perquè es fot una de garrotades que no vegis, li fa mal, s'enamora, li trenquen el cor, vaja...
S'ha de dir una mica que el que ha fet Tom Cruise a Mission Impossible també ha influenciat la manera de fer James Bond avui en dia.
Ja, bueno, és que ara m'estàs comparant aquí...
Bueno, home, Tom Cruise és Déu, eh? No, tanto, eh?
Bueno, no, escolta, cadascú té dret a equivocar-se com vol o com pot, no passa res. Bueno, va, aquesta pel·lícula s'estrena demà. Tenim 8 minuts per parlar de 4 pel·lis, així que anem per feina. No Time to Die.
No Time to Die, l'última pel·lícula de James Bond, l'última de Daniel Craig, és a dir, amb aquesta ell ja s'acomiada, ja té, doncs, ha arribat aquella edat dels Bond que diuen fins aquí, ja no estic per fer, doncs, segons quines coses, però jo crec que encara podria tirar bastant, eh? Bé, en tot cas, pel·lícula de gairebé 3 hores de durada, és a dir, aquí amortitzareu l'entrada al cinema, sí o sí.
Sí.
Música de Hans Zimmer, el tema cantat és de Billie Eilish.
Música de Hans Zimmer? Ah, sí?
Sí, sí.
Ah,
aquesta, mira, que
no aquesta no la tenia controlada, jo.
Sí, ve de fer d'un, no? Doncs sí. Ara, d'un i bon.
Ah, sí. Doncs mira, no ho sabia.
I el tema cantat és de Billie Eilish, que, sincerament, és el que menys et podries esperar d'un tema de James Bond, no? Tu t'imagines alguna cosa així com Goldfinger i coses d'aquest estil, i Billie Eilish, amb aquesta veu tan apagada que té, no?, es fa complicada de... O sigui, a mi em costa situar-la en una pel·lícula de James Bond, eh?
Sí, el que passa que... Bueno, ja és una mica Goldfinger, però versió Billie Eilish, eh? Vull dir,
sí.
Aquesta cosa una mica més baixeta... Si em diguessis, jo què sé, You Know My Name, de com es deia aquell ara, que no me'n recordo, el que... Ostres! Bueno, ara no em ve el cap. Com es deia el tio que cantava...
Bueno, aviat, ai... Bueno, ara t'ho busco, si vols.
No, ja, si no, si ara la posaré, però... Chris Cornell, ara.
Ah, val, sí.
Home,
sí.
Vull dir, aquella cançó era espectacular, l'entrada sí. I tot, i sí que feia molt James Bond, però aquesta també, en fons. Mira.
Sí, però una mica apagadeta, eh? Jo trobo que una mica més de ritme...
Bueno, està aquí més introspectiva, clar, i vens sí. D'això...
Clar. Això sí, això mola.
Home, aquesta és brutal.
Clar, aquesta...
I a més, totes tenen aquesta... Tota la melodia aquesta de fons clàssica del Bond, no? El dan. Bueno, escolta, James Bond. Tenim James ganes d'anar-la a veure.
Sí, sí, a més aquí tenim el Rami Malek, que fa de dolent, repeteix el Roy Fiennes, tenim l'Anna de Armas, el Ben Whishaw, la Leia Seydoux, no? Que ha estat aquest personatge femení que l'ha acompanyat en tota la saga de James Bond, del Daniel Craig, i també tenim el dolent sense mitjons, que, vale, el Christoph Waltz, el director de Spectre, que a mi em va pertorbar el fet de que no portés mitjons.
Per què?
Que no, és un dolent sense mitjons, és com no, poc creïble, no sé, no li vaig veure, no vaig veure clar allò,
Carai, bueno, escolta.
Sí, sí. Bé, aquí ens presenta la pel·lícula un James Bond que està retirat, està a Jamaica, allà de guais, diguéssim, però el que passa sempre amb els agents retirats, un bon dia els truca algú, escolta, necessitem, han segrestat un científic, el món està en perill, i vinga, torna James Bond altra vegada.
Bueno, doncs la veurem. Jo ja tinc les entrades per anar-la a veure demà a 6:15 de la tarda.
Molt bé, ben fet, ben fet.
A veure, i a veure si tu ets capaç de convèncer en Marc Clapés, perquè en Clapés sempre li dic de venir a veure pel·lis, però ell les vol veure doblades. Diu, no, no vull estar llegint 3 hores. I no l'he aconseguit arrossegar, tu.
Home, doncs tu digui-li que gens bon, al ser una pel·lícula d'acció, haurà de llegir la meitat del que llegiria normalment. Aleshores, aquí tot és acció, el diàleg tampoc és tan... I ja te'l saps, no? El Martini, aquestes coses...
Exacte.
Vull dir que ja està, ja el tenim convençut.
Molt bé, escolta, tenim més coses de les que parlar. Va, som-hi. Això és un original d'Apple,
Sí, Foundation o Fundación.
Sí.
Bueno, ara aquí jo diria alguna cosa que no hauria de dir, però la diré.
No te n'estiguis,
Vení. Until it became the only story. Venim aquí a... Ui, m'heu perdut?
No.
Ah, val, perdona, és que de cop i volta us he perdut jo.
Ah.
Doncs això que deia, la Fundació seria d'Apple, que està basada en les novel·les d'Isaac Asimov, val? Ens parla de la història d'un doctor que es diu Harry Seldon, que, bueno, això està ambientat en un futur, etc. Hi ha un imperi, aquest imperi està a punt de caure, la galàxia s'està a punt, diguéssim, d'anar a la merda, i aleshores el que decideixen és crear una cosa que és la Fundació, que és deixar el llegat de tot el que hem fet durant la nostra vida, perquè com a mínim algú sàpiga que hem estat aquí, que hem fet coses. I a partir d'aquí es desenvolupa aquesta trama. Jo el primer capítol he de dir que no sé si és que el primer dia estava cansat, si és que vaig entrar i no entenia res, em vaig adormir, o sigui, el primer capítol m'he dormit i tinc pendent de tornar-lo a començar altra vegada perquè em va fer una mica de ràbia.
Ostres, però escolta, a mi tot això em recorda molt... Em recorda molt Star Wars,
Bé, tot el que passa a l'espai, a la galàxia... Sí, té un punt. Té
vaja,
un punt
no,
que pot
no,
recordar.
Només estic veient els tràilers, però, ostres, ara estic veient aquí escenes de desert...
Sí. No, em recorda una mica d'un, per dir alguna cosa.
És que no l'he vista, no l'he vista, no l'he vista.
Ai, la tens pendent, l'has de veure.
Ai, no tinc temps, pobre de mi.
Bé, no sé, l'he trobat una mica densa, Jo espero, a veure, la tornaré a agafar, però el primer capítol és com que t'ho presenta, o sigui, no t'ho presenta, és a dir, te posa l'escenari sense explicar-te massa res, aleshores vas molt perdut i despistat.
Molt bé, doncs, Fundación, això és Apple TV i ja està estrenada, oi?
Sí, ja podeu veure cada setmana un capítol.
Doncs cada setmana un capítol i tenim encara una altra sèrie en aquest cas per parlar-ne.
Hace mucho, un gran guerrero llegó a esta aldea y les confió esto a nuestros ancestros. Su poder y la responsabilidad que conlleva ahora te pertenecen.
No sé per què habla així, però això és...
Per fer veure, sí. Són japonesos.
Exacte. Star Wars Visions 2021.
Sí, hi ha dos productes d'animació que s'han estrenat de Star Wars aquests dies en animació. Un que és aquest Star Wars Visions, que són uns curts metratges fets per uns estudis japonesos. Cada un d'aquests curts fet per un estudi japonès diferent, que intenta donar una visió d'ells més o menys del concepte del que és Star Wars. Això està fora de continuïtat, Per tant, si veieu coses que no us lliguen amb el que heu vist a les pel·lícules, no hi feu cas. Això són com vaig explicar per mi el que és Star Wars i poca cosa més.
Val.
I l'altre és que han tret un especial d'aquests de Lego amb Star Wars, però sobre Halloween. Ara que ve Halloween i tal, doncs portem la festivitat de Halloween amb el Lego i l'Star Wars tot barrejat.
Es diu Star Wars Cuentos Escalofriantes.
Correcte, sí, sí. Doncs tots aquests productes ja els podeu trobar a Disney+.
Doncs Star Wars i Star Wars Vision Lego Escalofriante. Ho deixem aquí, Ignasi?
Ho deixem aquí, sí, sí. Perfecte.
Ens escoltem la setmana que ve.
La setmana que ve, sí, sí.
Escolta, gràcies per ser, gràcies per ser una setmana més.
Vinga, una forta abraçada.
Adéu, que vagi bé.
Adéu.
Com sempre, ara ja estem arrabassant la frontera de les 9 del matí. Com sempre, abans de tancar el programa, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica, Marc Vilà.
Amb una lleugera reculada del termòmetre ens despertem avui dijous, amb mínimes que no arribaran als 14 graus. Al migdia, les temperatures màximes de la comarca quedaran ratllant els 24. El cel serà canviant i tindrem tant estones de sol com estones de núvols. A la tarda el cel podrà ser més ennuvolat. La tramuntana també podrà bufar entre fluixa i moderada, amb cops que podran arribar als 40 km per hora, però a partir del migdia podrà disminuir la seva força. Seguirem amb temps variable i poc definit, i la precipitació a la vista l'hem d'anar a buscar ben bé fins a la segona meitat del cap de setmana.
Gràcies, Marc Vilà. Hi han dues persones a la ràdio que miren l'apartat Qui som, que hi ha al nostre web. Una és en Marc Lapés, que hi entra 36.000 vegades per dia, i l'altra sóc jo, que hi entro quan faig el programa, perquè som tants que necessito entrar-hi per recordar que aquest programa és possible gràcies a en Dani Cortés, a l'Eugènia Güell, a la Mar Coll, a l'Anna Salvador, a la Sandrine Bosenet, a la Mariona Fernández, la Paula Brinés, en Sergi Villena, la Maria Alzina, la Lorena Lupo, la Paula Balcebre, amb Marc Vilà i l'Albert Aparicio. I aquest programa que es diu Supermatí acaba ara i aquí, però no s'acaba la programació de Ràdio Capital, que segueix amb la millor música del món avui a partir de les 9, com cada dia, amb en Gonzalo Castanyera. Nosaltres hi tornem demà a les 8 puntualment. Que vagi bé, que passeu bon dijous. Adéu-siau.
Supermatí amb en Miquel 40.